Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Tot és lluny en la nit.
Màrius Torres, Quaderns de l'exili, 1947.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Benvinguts una vegada més a Església d'Urgell, el programa que fem des dels estudis de Ràdio Estel i Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per tota la cadena Estel. Estem enmig de l'Advent, com ens diu el nostre bisbe Joan Enric Vivers, Monsenyor Joan Enric Vivers. Déu envia el seu fill per consolar-nos i necessitem tant el consol de Déu. Doncs venllem-lo, esperem-lo, obrim-li les nostres vides perquè ens les ompli de consol, de perdó, de llum, de pau, i perquè ens uneixi amb ell per a fer servir, fent en tot la voluntat del Pare. Us parla en nom dels serveis que formen part d'aquesta Església d'Urgell, Cristina Orduña, i el control tècnic, l'Àlex Alsina, com sempre. Avui, a Església d'Urgell, el que volem és fer un repàs per l'actualitat del que hem viscut al llarg de tota aquesta setmana intensa d'Advent a la diòcesi d'Urgell. Per començar, el cap de setmana passat, el dissabte i el diumenge, també coincidint amb la gran recapta, els joves de TPRT i els joves de diverses parròquies de la diòcesi van fer-se sensibles a les necessitats de les persones i també a la tasca de Càritas. A Pons, aprofitant aquesta campanya del gran recapte, els dies 1 i 2, es va treballar en el sentit de la solidaritat i també de la tasca de Càritas. Un grup d'adolescents de catequesi i de formació van col·laborar en la preparació dels lots que faran arribar a les famílies de la parròquia i de la rodalia de Pons. A Sant Julià de Lòria també es va celebrar una missa d'infants i de joves de confirmació, i d'aquesta manera van poder valorar les mancances de les famílies amb dificultats econòmiques, sentir-s'hi més a prop i treballar-hi. Com us dèiem, també les joves TPRT van participar en el gran recapte. El grup TPRT és el grup d'adolescents que pertanyen a la delegació de joventut i que són acompanyats en el seu camí cap a la fe. En aquest cas, 26 joves del TPRT, amb els monitors de la delegació de joventut, Bernat Montoya, Carme Girard i Toni Egea, van col·laborar en aquest treball de la gran recapta. També va ser present el seminarista integrat a la delegació de joventut, Alejandro Vargas. L'organització del gran recapte ha valorat molt la bona disposició, la delicadesa, la diligència en la feina dels joves participants. I obrim el capítol de la cultura, perquè al llarg d'aquesta setmana i fins al dia 8 de gener ha quedat oberta una exposició sobre el pare Cebrià Baraut a Andorra, justament al vestíbul de l'edifici administratiu del govern d'Andorra. Una petita exposició organitzada pel govern per donar a conèixer al gran públic la figura i la tasca del monjo benedictí, que va néixer a Vilar de Cabó el 1917 i va morir a Montserrat el 2003. En el centenari del seu naixement fem aquí, des del Bisbat d'Urgell, diverses activitats que es van iniciar justament el mes d'agost, setembre, i que no acabaran fins l'any vinent, fins la tardor d'aquest any vinent. Es vol homenatjar aquest historiador, arxiver i paleògraf que va dedicar bona part de la seva vida a estudiar l'organització política andorrana de la Baixa Edat Mitjana i a transcriure documentació històrica, tant d'Andorra com del Bisbat d'Urgell. A l'exposició podem conèixer la biografia del monjo, la seva aportació a la historiografia d'Andorra i també consultar el volum Miscel·lània de Dom Cebrià Baraut i Obiols, editat pel govern d'Andorra el 2001. I no acaba aquí l'espai que dediquem a la cultura, perquè l'exposició L'obra col·lectiva i social de Sant Pere de Pons ha estat ja posada en solfa als serveis territorials del Departament de Cultura a Lleida. És una exposició que forma part de les exposicions Espai Cultura 2017 Patrimoni S, Testimonis, curadors i transmissors. Les exposicions que formen part de tot aquest col·lectiu són Sant Pere de Pons, a més de Sant Pere de Pons, el testimoni ordenat a l'Arxiu Històric de Lleida, la cura dels tresors al Monestir de la Baix, Museu de Lleida, la presència del relat a la Biblioteca Pública de Lleida i la Col·legiata de Sant Pere, a la parròquia de Pons, forma part d'aquest cicle expositiu, una exposició de material gràfic i documental que es pot visitar-se fins al 28 de febrer, com us dèiem, a la seu dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida. I obrim el capítol de la informació que està vinculada amb la part més pastoral, perquè primer de tot parlem de Càritas. És el moment d'obrir les pàgines d'aquesta campanya que s'està duent a terme a tots els bisbats de Catalunya alhora. 10 bisbats que treballen sota un sol lema, el lema de donar suport a les persones amb dificultats. A Urgell, a Càritas d'Urgell, s'han signat 3 acords recentment de col·laboració amb la Caixa per fer possible el centre d'activitats de Tremp, per fer possible el suport als infants del centre de Balaguer i també per ajudar a la trajectòria dels joves que formen part del projecte Activa't. Com saben, és el projecte que dedica Càritas d'Urgell a donar suport als joves amb discapacitats, sigui mental, física, i que tenen necessitat d'estar integrats en un entorn laboral. Ells formen part del nou projecte Nou Grapats, de reinserció laboral, i per ells hi ha hagut també aquesta part de suport de la Caixa. La Caixa, precisament, que ha rebut un dels diplomes de reconeixement de Càritas del Bisbat d'Urgell com a empresa amb cor per la seva tasca de suport a l'entorn dels projectes de Càritas. L'arcabisbe Monsenyor Joan Enric Vives va reconèixer aquesta tasca i ho va fer amb un diploma que va lliurar justament el director de l'àrea de negoci Berguedà Pirineus, el senyor Jordi Porta, i el director de l'oficina 0018, la mítica oficina més gran de la Seu d'Urgell, Albert Alegret. L'acte es va dur a terme justament al Palau Episcopal. I sense perdre el fil d'aquesta tasca que du endavant Càritas, us volem parlar justament d'aquesta campanya. Aquest Nadal sigues part de la solució. Les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya s'han coordinat enguany per fer arribar un missatge d'esperança a tota la població de Catalunya. Una campanya que es va iniciar a finals de novembre, el dia 29, i que finalitzarà el proper dia 6 de gener. Al llarg del 2016, us recordem que Càritas ha atès a 360.000 persones, 65.000 gairebé persones de Catalunya, gràcies al suport de 16.000 particulars i 1.000 empreses. Les Càritas diocesanes volen que tots siguem solució en contra de la pobresa, a ser part de Càritas i ajudar les persones més vulnerables. Música. I ara obrim un altre capítol, el de la informació que ens afecta a nosaltres i a d'altres diòcesi, perquè el passat 29 de novembre, commemorant la festa del Beat Ramon Llull, va tenir lloc al Saló d'Actes del Seminari Conciliar de Barcelona la presentació de la miscel·lània d'homenatge al pare Josep Maria Coll i Alemany, persona, diàleg, comunitat. Van presidir l'acte la secretària general de la Universitat Ramon Llull, Anna Berga, en nom del magnífic senyor de rector, el degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Ramon Llull, el doctor Jaume Aymar, i el doctor Armand Pego, professor catedràtic de la Facultat de Filosofia de la URL i director de la revista Comprendre, que va presentar les publicacions de la facultat. L'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, va assistir en nom dels bisbes de Catalunya i també hi van ser presents els representants de la família del pare Josep Maria Coll i Alemany. Aquest ha estat un cap de setmana intens a la diòcesi d'Urgell, aquest passat. El primer cap de setmana d'Advent va ser molt maco perquè justament vam celebrar a la catedral de Santa Maria d'Urgell la missa de celebració dels 85 anys de feina, de tasca, de història del Club Excursionista Piranaic. El Club Excursionista Piranaic es va ajuntar a la catedral, va fer una visita molt completa de tot el complex de la catedral, però a més, a la seva missa, la missa de les 12, en la que van participar molt activament, van fer l'ofrena d'un pessebre artesà que representa el naixement al costat de la catedral. La celebració eucarística fou solemnitzada per l'Orfeó Atlàntida, que va interpretar, també en acabar la missa, una selecció de cançons de Nadal de diverses cultures. Justament aquest fragment que estàvem escoltant de l'Orfeó Atlàntida era el moment en què estàvem acompanyant l'ofrena d'aquest pessebre artesà. El vicari general i rector de la parròquia de la Seu, mossèn Ignasi Navarri, que va presidir la celebració eucarística, va esperonar els fidels a treballar i a mantenir-se actius en la cura dels altres, en la seva homilia, en la presència, en el seguiment del Crist, fent activitats a la catequesi i a formar part d'un cor de Càritas, de forma part del grup de lectors de la música, tot recordant les paraules de l'Evangeli. Però també, efectivament, va adreçar unes paraules expresses als membres del Club Excursionista Piranaic. Vosaltres, que porteu 85 anys de trajectòria i que amb aquesta identitat tan clara i també molt cristiana, heu seguit endavant perquè fa 50 anys que quan s'acosta el Nadal aneu a portar el pessebre, una joia del romànic, a una església. Voleu mantenir una identitat integral de país, de cultura, de religió. Així que la diòcesi d'Urgell, especialment la parròquia de Sanot, que és la de la catedral, i el capítol de la catedral els va agrair de manera molt exclusiva que aquest pessebre tan vell fos entregat, fos lliurat en el moment de l'ofertori a la catedral. El Club Excursionista Piranaic va oferir també a través de l'Orfeó Atlàntida unes quantes cançons que formen part ara de la memòria del record dels fidels que van omplir la catedral de Santa Maria. Escoltem ara un fragment d'aquestes cançons, d'aquestes peces de Nadal que van interpretar l'Orfeó Atlàntida.
Thank you.
És un enregistrament que vam fer en aquell moment mateix i, per tant, doncs, té el valor testimonial, no?, de la presència a la catedral d'aquest club excursionista Piranai, que és molt actiu i que va ajudar-nos a solemnitzar la missa de les 12 del migdia de la catedral el primer diumenge d'Advent. Aquest primer diumenge d'Advent, però, també vam celebrar al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell la 39a Assemblea Anual de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat, i van participar més d'un centenar de persones. L'assemblea s'inicia amb la celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, presidida per el senyor arquebisbe, Monsenyor Joan Enric Vives, i concelebrada per mossèn Ignasi Navarri, vicari general i conciliari també de l'Hospitalitat. També va ser present mossèn Pere Morales, viceconciliari, i d'altres sacerdots de la ciutat i de la catedral, amb la participació activa dels membres de l'Hospitalitat diocesana. A la seva homilia, que corresponia al primer diumenge d'Advent, el diumenge de la paraula, Monsenyor Vives posà de manifest la importància de la paraula de Déu que nodreix la vida de l'Església i que és presència de Déu en el seu poble. L'arquebisbe subratllà en una bella catequesi litúrgica la importància que la Sagrada Litúrgia dona a la paraula de Déu, en aquell dia especialment subratllada amb l'entrada solemne a l'Eucaristia amb el nou leccionari, corresponent al cicle B, on Sant Marc serà l'eix central de l'Evangeli que anirem llegint. Posar de manifest el bonic gest que el sacerdot fa de signar l'Evangeli amb una creu abans de proclamar-lo i que és correspost amb l'assignació de tots els fidels al front, els llavis i el cor, per indicar com la paraula de Déu ha de restar per als nostres pensaments, paraules i sentiments. Finalment, indicar com en acabar la proclamació de l'Evangeli, el sacerdot resa secretament la pregària, les paraules de l'Evangeli proclamades esborrin els nostres pecats i com el besa ell mateix en signe de reverència o el porta, si la missa és presidida pel bisbe, perquè el besi i beneeixi el poble de Déu amb el leccionari. Com cada any, l'Eucaristia es pregà pels membres dels difunts de l'Hospitalitat traspassats al llarg de l'any. I en acabar l'Eucaristia, això sí, tingué lloc l'assemblea a la sala d'actes del Seminari Diocesà, com us dèiem al principi d'aquesta informació, que fou presidida per Monsenyor Joan Enric Vives i pel president de l'Hospitalitat, el senyor Josep Maria Marimon, i pels membres de la Junta Directiva de l'Hospitalitat i els preveris conciliaris. En aquesta assemblea es va revisar el pelegrinatge de l'any 2017, es van donar idees per millorar i organitzar el pelegrinatge de 2018, on es compliran 40 anys de l'Hospitalitat diocesana d'Urgell, una fita molt important que ja s'està mirant de celebrar de manera especial. S'informà sobre diverses temàtiques del Santuari de Lourdes i s'aprovaren els comptes de l'Hospitalitat corresponents a l'any 2016. Després, com sempre, el moment esperat del dinar de germanor que es va fer a la residència de les religioses de la Sagrada Família d'Urgell va ser el moment en el que els membres de l'Hospitalitat que es van aplegar, més de 100 persones, com us deien, van aprofitar per parlar, per explicar les seves experiències personals, per coincidir amb persones que fa més o menys temps que es veuen o que han deixat de ser més a prop. Aquest va ser el punt en el que totes les persones que estaven compartint aquesta jornada van començar a preparar-se per tornar a la seva vida quotidiana. I fem dos breus apunts d'informació. El dia 27 de novembre va fer-se a Madrid la reunió del Consell Assessor de Rectors de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, que presideix el nostre arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i on Catalunya hi està representada per mossèn Josep Maria Turull, el rector del Seminari de Barcelona. La reunió va comptar amb l'assistència de monsenyor Lluís Argüello, bisbe auxiliar de Valladolid, el director del secretariat i la quasi totalitat dels rectors que representen les províncies eclesiàstiques d'Espanya. El Consell va continuar amb els seus treballs de concreció pels seminaris espanyols de la ràtio i el pla de formació per tots els seminaris per tal d'elaborar la proposta que ha de ser presentada a l'aprovació dels bisbes i de la Santa Seu. Monsenyor Joan Enric Vives també va assistir la setmana passada a l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal, que va celebrar la reunió 110 del 20 al 24 de novembre. La plenària es va inaugurar amb el discurs inaugural del president de la conferència, el cardenal Ricard Mario Blázquez, i la salutació del nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Monsenyor Renzo Frattini, que van repassar els principals temes de l'actualitat social i eclesial. I acabem aquest espai d'informació amb una petita notícia que, no per ser petita, no és menys important. A finals de la setmana passada, el Palau Episcopal de la Seu va rebre la visita de la nova junta directiva de l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell. En aquesta setmana en la que el Sant Pare ha fet públic el seu vídeo perquè tinguem cura i escoltem els ancians, estiguem a prop de la gent gran, és important recordar, acompanyar, escoltar també a les persones grans que formen part del nostre cercle. La delegació de l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell estava encapçalada per la presidenta de la nova junta directiva, la Teresa Ferrer, acompanyada de tres membres vocals de la junta. L'arcabisbe s'interessà pels reptes de l'espai a la Seu d'Urgell i la junta va reafirmar els lligams de bona sintonia i col·laboració que vol mantenir amb el bisbat per treballar especialment per l'atenció i cura de les persones grans. I ara ja, acabat aquest espai d'informació, és el moment de donar temps a la reflexió, a la nostra part més espiritual. S'acosta ja al Nadal, estem a dues setmanes només, i potser seria el moment de recordar com ens anem preparant amb l'emoció i amb l'esperança d'obrir-nos, de reobrir-nos als altres, d'escoltar-nos i d'escoltar el Senyor, perquè el Senyor ve amb el do de la consolació i la missió de consolar els altres. Per fer l'experiència de la consolació cal un cor obert, el cor dels pobres en l'esperit i no el cor tancat dels injustos. Així ens ho ha recordat el Papa Francesc i també ens ho ha recordat el nostre bisbe Joan Enric Vives en les seves paraules d'inici de l'Advent. Escoltem, per acabar el programa, un fragment de la peça, preciosa peça de Leonard Cohen, Aleluia, interpretada per aquest grup nord-americà tan especial, Pentatonix. Que tingueu molt bona setmana. A reveure fins la setmana vinent.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.